l'esport al punt. Espanya-Grècia serà la final del Campionat del Món de Bàsquet del Japó. Per primer cop l'equip espanyol ha aconseguit arribar en aquesta fita després que es quedés amb la quarta posició com a millor l'any 82 al Mundial de Colòmbia. Finalment, l'equip espanyol ha guanyat l'Argentina per 75-74. Ha estat segurament el pitjor partit de la selecció espanyola en aquest Mundial, però ha servit al final per guanyar l'equip argentí i col·locar-se en aquesta final. Xavier Gala.
Final agònic, però la selecció espanyola ja és a la final del Mundial del Japó. Un partit en què ha començat amb 14 punts, amunt pels argentins, però que la selecció espanyola s'ha refet i s'ha anat al descans amb 2 punts d'avantatge, 40-38. A partir d'aquí, igualtat al marcador i Espanya amb el marcador a favor gairebé tot el partit. Semblava tot decidit a un minut del final amb 7 punts d'avantatge pels espanyols, però l'Argentina ha aconseguit remuntar i s'ha arribat a l'últim minut amb igualtat total. Al final, un tir lliure de Calderón i una bona defensa d'Espanya en l'última possessió d'Argentina ha donat al de Pepo Hernández el pas a la final. Gasol ha acabat amb gel al peu i ha sigut el millor anotador del partit amb 19 punts i 11 rebots. El màxim anotador, Manu Ginóbili, amb 21 punts.
Volem parlar d'aquest partit i també de la sorpresa d'aquest Mundial, la victòria de Grècia contra els Estats Units, contra l'equip de la NBA per 101-95, un partit on hem pogut comprovar el perquè l'equip grec és l'actual campió d'Europa i també el perquè als Estats Units li costa tant d'aconseguir alguna victòria els últims anys pel que fa als tornejos internacionals. De tot això en volem parlar amb l'ajudant, amb el segon seleccionador de l'equip espanyol, amb en Joan Creus, analista també a Bàsquet a Catalunya Ràdio. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, els dos partits que hem pogut veure avui davant d'aquest partit entre la selecció espanyola i l'Argentina amb aquest final, amb una diferència només d'un punt, i també l'altre enfrontament, el Grècia-Estats Units, ha estat una d'aquelles jornades que es pot dir, encara que sigui tòpic, que fa afició, no?
Sí, el que està clar és que aquesta jornada d'avui han arribat els 4 millors equips del Mundial amb diferències. Hi ha bastanta diferència entre el bàsquet que practiquen aquests 4 equips i la resta, almenys el que hem vist en aquests dies. I sí, avui han estat dos partits d'allò tan emocionants, no? El primer, possiblement més pel fet de que Grècia ha donat la sorpresa i de que el tanteig ha sigut molt alt, i el segon perquè, si bé no ha sigut de molta qualitat, sí que ha estat molt, molt disputat, ha sigut un partit molt dur, i també aquest tipus de partit que no estàvem acostumats a jugar, doncs també fan afició i també agraden a l'espectador. Per tant, tant els que ho hagin vist aquí en l'estadi com els que ho hagin vist des de casa, doncs hauran disfrutat avui de valent.
Ara parlarem del que ha estat el partit, però primer una pregunta, un dubte. Hem vist com el Pau Gasol no ha pogut acabar el partit. Semblava que tingués algun problema pel que fa doncs al turmell. No sé a hores d'ara, Joan, si encara teniu doncs el coneixement del que pot ser aquesta lesió, si és important, si no podrà jugar a la final.
Sí, això és el punt més negatiu en el partit d'avui. No ha pogut jugar partit, s'ha perdut els 3 últims minuts del maig, i la cosa, ara, hores d'ara, fent una valoració així ràpida, no pinta massa bé. Li fa bastant mal al peu, ara hem de mirar exactament el que té, però diria això, no? Que a hores d'ara els metges no són gaire optimistes de cara a que pugui jugar la final, però esperem una mica de temps a veure realment què serà. Però et dic, de moment, aspecte negatiu.
Dos apunts més i et deixem ja. Un primer apunt del partit de la selecció espanyola. El partit era el que us esperàveu? És a dir, aquest començament tan fort de la selecció argentina. Com ha anat tot el partit?
Sí, jo m'esperava que fora més disputat que els anteriors. També no pensava que sortíssim tants punts a sota en un inici de partit per part de la selecció argentina molt fort. I això hem anat a remolc, i de fet nosaltres amb els 16 partits que portàvem anteriorment no sabem jugar, o no ho havíem fet encara, jugar a remolc, i a més contra una selecció tan potenta com l'Argentina. Ho hem sabut superar, hem igualat el partit, però per aquí d'aquí no hem sabut marxar en el marcador. Ens ha costat moltíssim, ens han estat molt durs, i al final, vaja, ha estat un cara o creu que en aquesta ocasió hem tingut sort, i ens ha anat bé aquest final ajustat, i hem pogut passar a la final, que bé, tocarà Grècia, un rival molt, molt, molt perillós.
Grècia, jo recordo un comentari, crec que va ser el Força Esports, que ja parlaves de Grècia davant l'opció de que pogués arribar a la final per davant dels Estats Units. Aquest comentari i el de l'equip americà, sembla mentida que amb els anys que passen i no acaben d'entendre que el bàsquet internacional no té res a veure amb el que juguen a la NBA, perquè continuen tenint els problemes de sempre.
Sí, home, és evident, no és perquè ara Grècia hagi guanyat, però nosaltres aquí ja ho veníem dient, que Grècia a la semifinal contra els Estats Units era molt dubtós el triomf d'un o altre equip, és a dir, que estàvem molt, molt aparellats, inclús des d'aquí apostàvem a favor del bàsquet grec, perquè realment són jugadors molt competitius i saben jugar molt. Els americans han sortit fortíssim, amb una defensa que ofegava els grecs, però clar, són jugadors estrelles en els seus clubs, que penso que no saben mantenir un nivell defensiu durant molts minuts, i al final el bàsquet tàctic europeu, en mica s'ha anat imposant el bàsquet físic americà, i ha sigut una demostració molt clara, i que ja a partir del tercer quart el domini dels grecs ha estat absolut i contundent, diria jo, no? Hi ha hagut una mica de reacció dels americans que s'han apropat, però vaja, crec que en cap moment ha perillat el triomf de Grècia, que s'ha classificat merescudament per aquesta final.
Doncs haurem d'estar pendents del que serà aquesta final. Es disputarà diumenge a les 12 del migdia, si no hi ha cap canvi pel que fa a l'horari televisiu. Una final entre la selecció espanyola i Grècia, i que de moment, pel que sembla, podria tenir la baixa important a l'equip espanyol del català Pau Gasol. Joan, felicitats per la part que et toca i gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Catalunya
Ràdio. Doncs deixem el bàsquet amb aquests dos partits que hem viscut avui al Mundial del Japó i hem de parlar ja de futbol. La notícia del matí al Barça ha estat el desplaçament avui de Ronaldinho i també d'en Milson cap a Londres, on han de jugar un amistós amb la selecció del Brasil contra l'Argentina. Una atenció especial per Ronaldinho, amb qui Catalunya Ràdio ha pogut parlar aquest matí. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ronaldinho reconeix que encara no està al 100% i que encara no sap si jugarà amb el Brasil els amistosos de diumenge contra l'Argentina i de dimarts contra Gales. Ronaldinho ha marxat fa una estona cap a Londres, hem pogut parlar amb ell i ens ha explicat que encara arrossega molèsties a la cuixa esquerra.
Todavía tengo molestias, entonces voy a presentarme ahí, a hablar con el doctor de la selección y bueno, a ver cuando esté a 100% para jugar, si no continuar haciendo tratamiento ahí.
Unes molèsties que li van impedir debutar a la Lliga amb el Barça diumenge a Balaídos. Ronaldinho es mor de ganes de tornar a jugar.
Ganas de jugar tengo, ¿no? Hace tiempo ya no participé del primer partido, tenía muchas ganas de jugar, entonces no me quedo un poco triste por no estar jugando.
Ronaldinho debutarà amb Dunga com a nou seleccionador del Brasil. És la seva primera convocatòria i, a més, el partit de diumenge contra l'Argentina, tot i ser amistós, és tot un clàssic.
Brasil-Argentina sempre d'esta forma, ¿no? Entonces va ser un partido fuerte, mismo siendo amistoso va servir de preparación y muy fuerte.
Els serveis mèdics del Barça han enviat un informe mèdic de Ronaldinho a la Confederació Brasilera. El metge del Brasil, José Luis Runco, serà qui decidirà si està en condicions de jugar. Des del Barça no han fet cap recomanació en aquest sentit. El seu company al Barça i al Brasil, José Edmilson, creu que Ronaldinho jugarà, encara que sigui només mitja part. Edmilson ha agafat el mateix vol que Ronaldinho.
Yo pienso que para grupo no es muy bueno. Yo individualmente, como para mí, está bueno porque voy a jugar dos partidos. Ahí era entrenado un partido con Barça B, también estaba bien. Y yo para mí particularmente es bueno jugar para ganar ritmo. Más para grupo pienso que tenemos que tener más un tiempo juntos, más en casa, más la rutina del día a día.
Edmilson fa referència també a aquesta aturada de la Lliga. Diu que no beneficia el col·lectiu, el Barça com a equip, però sí de manera individual perquè Dunga, com també ell, li donarà minuts amb el Brasil. Mentre Ronaldinho i Edmilson agafaven un avió per anar a Londres amb la selecció del Brasil, només 7 jugadors del Barça s'entrenaven aquest matí. S'ha fet notar de manera evident l'èxode massiu d'internacionals.
10 minuts i les 3 de la tarda parlem també de l'Espanyol. Aquest vespre a Montjuïc es disputa el trofeu Ciutat de Barcelona. L'Espanyol s'enfronta a la Lazio. David Clopés.
És la presentació de l'equip davant l'afició, tot i que aquesta temporada ja s'han jugat 3 partits oficials abans del torneig. Els dos de la Supercopa i la primera jornada de Lliga on l'Espanyol va perdre davant el Nàstic. En aquests 3 partits, doncs, l'Espanyol ha tingut 3 derrotes. És per això que avui els blanquiblaus tenen l'oportunitat de trencar la dinàmica negativa i tornar les bones sensacions a l'afició. El davanter Ferran Coromines explica què és el que han de millorar.
Jo crec que intentar tocar una mica més, sortir més amb la pilota controlada i bueno, acabar les jugades, les ocasions que tenim, finalitzar. Serà un partit, suposo, disputat, ells també voldran guanyar i bueno, a veure si podem fer més que els últims partits i canviar una mica la dinàmica aquesta negativa.
A l'Espanyol Lazio d'avui veurem un debut esperat, el del brasiler Jonatas, que serà titular. En canvi, els dos últims fitxatges que han arribat, Velasco i Peixoto, no han entrat a la convocatòria. Els altres absents són els lesionats Tamudo i Moja i els internacionals Sabaleta, Kameni i Armando Sá. El partit d'avui serà un bon test davant un equip que aquest any, com l'Espanyol, jugarà a la Copa de la UEFA. La Lazio ha vingut a Barcelona amb 21 jugadors. Té les baixes dels dos davanters titulars, que són amb les seves seleccions, Rocky amb Itàlia i Pandeva amb Macedònia. Tampoc seran a Montjuïc Massimo Odo, Cristian Manfredini i l'albanès Iglitare.
Barcelona, estadi Lluís Companys, 2:15 del vespre. Arriba el trofeu Ciutat de Barcelona, Espanyol Lazio.
Avui divendres l'Espanyol es treu el mal gust de boca de l'arrencada de la Lliga. A partir de 2:15 del vespre, Espanyol Lazio, amb els comentaris de David Clopés i Xavi Soler. El trofeu Ciutat de Barcelona s'ha de quedar a casa.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Continuem parlant de futbol. Ahir a la nit es va tancar el termini d'inscripció de jugadors a la Lliga de Futbol. Finalment, Òscar Fernández, no va haver cap novetat, podríem dir, d'última hora.
Podríem dir que no hi va haver cap bomba. El més destacat del dia d'ahir va ser l'intercanvi de sessions entre el Madrid i l'Arsenal. Reyes jugarà cedit al Madrid i Baptista a l'Arsenal. L'anècdota va ser que el fax de la Lliga es va col·lapsar i el contracte de Reyes no va arribar fins gairebé un quart d'una, quan va sortir de la memòria de l'aparell. El Madrid va intentar fins a última hora canviar Ronaldo per Adriano i fitxar un central com ara Ayala o Andrade del Deportivo, però cap de les dues operacions es va tancar. Hi va haver clubs amb molta feina. El Recreativo de Huelva va incorporar 6 jugadors en 12 hores. Juanma, Pablo Amo, Beto, Pongoll, Lacuait i Javi Guerrero. El Betis va inscriure 4 jugadors ahir a la tarda: Vogel, Odonkor, Sobis i Wagner. El Llevant va incorporar Luyindulá i Heijo, tot i que el Jerez denuncia que el jugador no pot marxar. El Villarreal va incorporar 2 defenses, Zigan de l'Arsenal i Fuentes de l'Atlas mexicà. El Depor també va ser protagonista, però en negatiu. No va poder desfer-se ni de Tristan ni d'Escaloni. Tots dos es queden sense fitxa i, per tant, no podran jugar. D'entre els equips catalans, poca cosa. Només la inscripció del portuguès Peixoto per l'Espanyol. El Nàstic i el Barça no van fer moviments l'últim dia. Al futbol internacional, alguns noms il·lustres. El Chelsea ha fitxat al lateral esquerre de l'Arsenal Ashley Cole, a canvi del francès Galas i de 100 milions d'euros. Els holandesos Cloyfer i Kronkamp jugaran al PSV Eindhoven de Koeman, i Tevez i Mascherano jugaran al West Ham anglès.
Com hem pogut sentir, el Nàstic de Tarragona ja fa dies que ha tancat la plantilla. Avui, però, ha parlat l'únic jugador de l'equip que s'ha quedat sense fitxa. Anem a Tarragona. Tomàs Fortesa, bona tarda.
Bona tarda. Entrenament suau aquest matí a la Pobla de Mafumet després dels 2 partits amistosos seguits que han disputat aquesta setmana. L'única novetat destacable és que finalment l'última fitxa federativa serà pel defensa Marco en detriment del central Òscar Álvarez, que s'ha mostrat una mica molest.
La meva intenció i la meva ordre, en teoria, als meus representants va ser que busqués un equip de segona divisió i, bueno, a partir d'aquí, doncs, no es va trobar cap solució, a segona B tampoc, i bueno, ens hem trobat amb això, no? La llàstima que, bueno, que faltant una fitxa, doncs, hagin optat pel Marco en comptes de mi, no? Érem dos jugadors que a priori no comptem pel míster i, bueno, han decidit ficar-li al Marco, no? Les seves raons tindran, jo he defenut el meu fins a l'últim moment i el president, pues, ha pres una decisió, no?
La plantilla del Nàstic dona la setmana per tancada. Luis César ha suprimit l'entrenament d'aquesta tarda i ha donat festa als seus jugadors a fins dilluns.
6 minuts i les 3 de la tarda, deixem un moment al futbol i passem ràpidament per la Vuelta. Avui es disputa la 7a etapa amb final a un port de primera categoria. Catalunya Ràdio, Jordi Túria, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
És la 2a etapa de muntanya en aquesta Vuelta, no?
És la 2a etapa, el que passa que a diferència de la primera, aquesta només té un port que coincideix precisament amb la línia d'arribades, aquest port que citaves, l'Alt de Morredero, de primera categoria, un port que la Volta a Espanya només ha pujat una vegada, va ser l'any 97 i va veure la victòria de Roberto Heras per davant del Xava Jiménez, mentre que Àlex Ule, que era el líder i va continuar sent el líder, va cedir més d'un minut i mig. Per aquest motiu, la majoria de corredors que disputen l'etapa d'avui no coneixen aquest port de muntanya, tot i que sí que és cert que s'ha pujat últimament a la Volta i Castella i Lleó i va veure precisament la victòria d'Alejandro Valverde. Sigui com sigui, de moment els protagonistes són 3 corredors d'aquests que no aspiren a la general de la Vuelta a Espanya, 3 corredors que s'han escapat Al quilòmetre 24, els seus noms són David Leoli, un corredor suís de l'equip Lampre, després hi ha Staff Scherling, corredor belga de l'equip Cofidis, i el tercer és l'hongarès Laszlo Bodrogi de l'equip Crédit Agricole. Tots tres estan a més de 28 minuts de Danilo Di Luca. En aquests moments, quan el grup està rodant cap al quilòmetre 60 de l'etapa, la diferència que tenen aquests tres corredors és d'uns 10 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
Gràcies, Jordi. Bona tarda.
Bona tarda.
Dimarts que ve jugarà la final de la Copa Catalunya de Futbol. És la final de l'any passat, que finalment ja té data, però que ara arriba enmig de la polèmica per la vaga d'àrbitres. Tomàs Llebre.
A l'Ajuntament de Girona han fet aquest migdia l'acte de presentació de la final de la 17a edició de la Copa Catalunya de Futbol, que dimarts vinent disputaran a Girona l'Espanyol i el Barça. El president de la Federació Catalana, Jordi Roche, ja ha confirmat el nomenament de l'únic àrbitre català de primera divisió, Alfons Álvarez Izquierdo, com el rerefons del conflicte pel nomenament de César Ochoa Díez com a president del Comitè Català d'Àrbitres, ha demanat unes vacances que no li concediran.
Puc entendre que el senyor Álvarez Izquierdo estigui d'acord o no doncs amb l'actual president del Comitè Tècnic d'Àrbitres Català o amb la pròpia Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, però crec que hi ha una qüestió clara, no? Que la Copa Catalunya doncs, és la competició més important a nivell oficial que organitza la Federació Catalana de Futbol, que és, com molt bé diu el seu nom, la Copa del nostre país i bé, i les persones doncs, que estimem el futbol català i que viuen a Catalunya i que estimen Catalunya, crec doncs, que es mereixen el màxim respecte doncs, a aquesta Copa i per tant crec que el senyor Álvarez Izquierdo doncs, ha de reflexionar en aquest sentit i bé, i arbitrar el partit.
Jordi Roche s'ha mostrat disposat a continuar oferint diàleg als àrbitres dissidents, que assegura que són un grup minoritari contrari a la transformació que es vol aplicar al funcionament del col·lectiu arbitral i que tot plegat no afectarà el desenvolupament normal de les competicions d'àmbit català.
Tenim encara 3 minuts per més apunts de l'actualitat esportiva d'avui. Ja ha començat el Campionat d'Europa masculí de waterpolo. L'equip espanyol ha debutat avui amb victòria.
L'equip de Rafa Aguilar ha debutat amb victòria sobre Romania per 11-8 en un partit que han jugat aquest matí. El seleccionador espanyol valora positivament la feina de tot l'equip en aquest primer partit de l'Europeu de Belgrat.
Jo crec que el grup sencer ha mostrat que estava plenament conscient que el partit avui era important, però no, era important i a més era difícil, no? Contra una Romania que ha pujat molt, que vol estar en tots de dalt i que probablement durant l'Europeu jo crec que mostrarà i donarà més d'una sorpresa.
La selecció espanyola jugarà demà a 11:45 del migdia contra Eslovàquia. Rafa Aguilar parla del rival de demà.
Eslovàquia és un equip que ens coneix i que coneixem perquè té bastants jugadors que juguen al nostre campionat, no? I ara falta veure una vegada estan junts, que són capaços de mostrar, fa temps que no estan a la gran competició, on es van classificar pel passat mundial, en canvi sí per l'Olimpíada d'Atenes, i ara és un grup renovat que intenten tornar a tindre un estil de joc de conjunt que els importi cap a dalt.
Diumenge jugaran contra Rússia, dilluns contra Sèrbia i Montenegro, i dimarts s'enfrontaran a la selecció holandesa. Els tres primers de cada grup passen a la ronda següent.
Més coses, el secretari general de l'Esport, Manel Ibern, ha rebut avui els atletes catalans que van participar a l'últim europeu a Suècia.
Ha sigut l'últim acte del marxador madrileny afincat a Lleida abans que l'operin dimecres que ve d'una lesió al maluc. García Bragado confia que aquesta operació no perjudicarà especialment la seva preparació de cara al Mundial d'Osaka a l'agost del 2007. El marxador ha fet aquest calendari de recuperació.
Creo que empezaré a entrenar más tarde de lo que es habitual. O sea, yo he calculado que si bueno, el doctor cree conveniente que deba de realizar posteriormente la pierna izquierda, o sea, la cadera izquierda, imagino que empezaré a entrenar hacia Navidad, pero si no, posiblemente mucho antes, ¿no? Por todos los santos, la festividad de todos los santos, por la castañada ya podría estar entrenando.
A la recepció del secretari d'Esports de la Generalitat hi havia també Miquel Quesada, Laia Forcadell, Rosa Maria Morató i José Ríos, altres atletes que van anar a Göteborg.
Ens queda un minut en intents, primer de tot, a parlar de tennis de la jornada de l'Open dels Estats Units.
El nord-americà André Agassi ha superat en un partit llarg i intens el partit de tercera ronda contra el xipriota Marcos Baghdatis per 3-16-2. Carles Moyà i Juan Carlos Ferrero juguen avui partit de la segona ronda. El mallorquí s'enfronta al Francesc Mathieu i Ferrero juga contra el també Francesc Gisquel.
I també tenim els resultats a la primera etapa al Rally del Japó.
El finlandès Marcus Grönholm lidera aquesta prova amb 10 segons d'avantatge sobre el francès Sébastien Loeb. La tercera posició és per Mikko Hirvonen, a gairebé un minut de l'hi. Dani Sordo és ara cinquè, després d'una gran remuntada, 2 minuts 54.
Doncs tanquem aquesta edició de l'Esport al Punt, recordant aquest vespre a la sintonia de Catalunya Ràdio el partit de presentació de l'Espanyol. L'Espanyol juga contra la Lazio al Trofeu Ciutat de Barcelona a partir de les 10 del vespre, mitja hora abans, a Catalunya Ràdio. Això és tot, gràcies, bona tarda.